A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I això ens passa sovint, com que ve tanta gent, i un Martí Cistaner, sona d'alguna cosa. És clar que sonava, perquè no és el primer cop que ha vingut. És el cas de president que ja ha vingut en anteriors ocasions. No ens havia passat això amb el senyor Cardona, perquè no ho teníem de tertulià. En Joan Anton Mata sí que ja era més habitual de la casa. I en Sabeto ja tampoc, l'expresident, en aquest cas ja de l'ADEC, que no el coneixíem fins que no va arribar a ser president de l'ADEC. Marisol, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Ha estat 2 anys el senyor Soler Tuyà?
Sí, 2 anys de mandat.
Ara deien que un dels mandats més curts.
De la història de la presidència de l'ADEC, jo diria que sí.
Uh-huh. Martí Cistaner és president des de...
El van nomenar a finals del mes de juny, i en el mes de setembre és quan es va constituir tota la nova junta que estarà amb ell al capdavant d'aquesta nova legislatura.
Vinyet, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Ja coneixies el president, esclar.
Sí, amb ell ja el coneixia, i a més havíem coincidit l'última vegada aquí a la ràdio amb tu, també.
D'acord, d'acord.
Havíem vingut ja junts sense saber-ho.
Sense saber-ho.
Perquè ell ja era cònsol també de Sant Pere de Ribes en aquell moment, fa un any o dos, i bueno, vam coincidir aquí a la ràdio com a cònsols els dos.
Doncs ara podem fer allò que fan en els programes seriosos de l'esbós biogràfic. Cistaner té 56 anys, va néixer a Barcelona... I avui en dia resideix a Sant Pere de Ribes, com tants sitgetans que van néixer a Sitges i ara també viuen a Sant Pere de Ribes. És consultor d'empreses especialitzat en les àrees de màrqueting estratègic i financial management. Ha cursat les carreres de Ciències Empresarials i Administració i Direcció d'Empreses. Ha desenvolupat diversos càrrecs directius en empreses del sector editorial, financer i bancari. Des de l'any 2009 és fundador i director de la consultora d'empreses Promin Consulting, pel qual havia vingut en més d'una ocasió en el programa. Martí Cistaner, bon dia, bona hora.
Bon dia. Gràcies per convidar-me.
Us haig de felicitar, suposo, perquè és un càrrec per felicitar aquest, no?
Sí, home, jo penso que sí, tot i que algú en el seu moment va donar el condol, però no hauria de ser una mala idea que tenia. Que s'ha de felicitar, crec que sí.
Martí Cistaner arriba a la presidència de l'ADEC, com, de quina manera, i si en algun moment va arribar a pensar que podia arribar a desenvolupar aquest càrrec tal com estava en la seva posició dins de l'ADEC?
Sincerament, no ho havia plantejat. Jo entro amb la Junta, tot i que conec l'ADEC des d'abans d'haver creat la meva pròpia empresa, estava en el sector de la banca, vam obrir oficines tant a Vilanova com a Vilafranca i vam entrar en contacte amb l'associació, i després, evidentment, quan jo vaig crear la meva pròpia consultora, doncs el primer que vaig fer va ser associar-me, no? I jo vaig entrar a formar part de la Junta precisament de la mà d'en Jordi Soler, de l'antic president. I bueno, ell va decidir, per motius evidentment personals i absolutament respectables, doncs, que no podia continuar amb el càrrec, i bueno, doncs, hi havia molta feina a fer, i bueno, allà em vaig trobar jo, i vaig ser quan vaig decidir, doncs, assumir la presidència, precisament per això, per continuar amb tots aquests projectes que estaven engegats, perquè n'hi havia molts que s'iniciaven, i sobretot també per l'equip de gent que forma l'ADEC, no només el seu personal, però amb el seu staff, sinó també, doncs, bueno, com tenim el cas de la Vinyet, però també tot el tema de vicepresidències i tot el tema de la Junta, que és molt actiu.
O sigui, no és que no l'hagi assumit amb il·lusió, que l'assumit amb il·lusió, sinó que les circumstàncies han propiciat que Martí Cistaner hagi arribat a la presidència de l'ADEC.
Diguem-ho així. No, si l'anterior president no hagués decidit, doncs, evidentment, doncs, això, doncs, jo seguiria com a membre de la Junta.
Diguem-ne que de motu propio, diguem-ne, allò, vull ser president, no hagués vingut així, almenys hores d'ara.
No, jo no ho tenia plantejat,
D'acord.
És així. O sigui, les circumstàncies el que em va fer plantejar-ho, amb la situació que hi havia, i també, bueno, doncs, evidentment, pel recolzament de les persones que estaven en aquell moment al comitè executiu.
A tardor de 2016, com està l'ADEC i com està la comarca? Si s'hagués de fer una mena de valoració ràpida de la situació.
L'ADEC està en forma, i la comarca l'hem de posar més en forma. Jo diria que aquest seria el missatge, no? L'ADEC està en forma perquè és una associació molt activa. Ara, mentre estàvem esperant per entrar, comentàvem amb les meves companyes, doncs, evidentment, l'agenda, no?, que té el president. Però no només és una part de l'agenda que té l'ADEC. L'ADEC és una associació molt activa en el territori i, a més, amb una vocació també internacional. Per tant, que la seva presència no només es limita a aquells actes que són importants pel territori, que són molts, sinó també, doncs, evidentment, tots aquells que poden ajudar a que empreses d'aquí coneguin el que hi ha a extramurs, però també que d'altres empreses ens tinguin presents, doncs, per venir i ampliar les que hi ha en el territori.
Aturem-nos un moment aquí.
Sí.
Hores d'ara, tal com està el context, sí, hi ha més possibilitats que les empreses d'aquí vagin a fora que no que les empreses de fora mirin molt cap aquí?
Aviam, nosaltres tenim un territori que és molt atractiu, molt. Primer, per la posició que tenim. Sempre dic que parlem del Gran Penedès, però el Gran Penedès, no, és frontissa entre amb dos grans mercats, no? Som equidistants entre Tarragona i Barcelona, i a més, també som també cosim mar amb interior, no? La C15 evidentment ha ajudat això, i bé, tota la continuació fins a Manresa, el que dona la possibilitat és d'aquesta mar interior. Crec que aquesta posició estratègica, tenint el Gran Penedès, doncs és important com a eix de comunicació. I és atractiu per les empreses d'aquí en aquest posicionament, i també ho som, i evidentment aquí hi ha una feina que s'està fent, no només a través de l'ADEC, sinó a través dels consells i els municipis, d'endreçar molt més tot el tema dels polígons per ser atractius a empreses de fora que puguin venir aquí, no? Tenim, no tots som flors i violes, evidentment aquesta situació d'estratègia pateix d'un cost molt elevat, no? Parlem dels peatges, evidentment estem molt a prop dels mercats, som equidistants, tenim un lloc estratègic, però els peatges són un hàndicap important que ens fan menys competitius d'altres comarques que no tenen aquest punt, que probablement no estan tan ben situades estratègicament, però que, bueno, doncs no tenen aquest cost addicional que significa un peatge tan costós com és el dels túnels. No?
Qualsevol empresa d'aquí ara s'ha de plantejar un salt a fora d'una forma més o menys inevitable en algun moment?
Sí, el mercat, si parlem de mercat, és evident que estem en una situació on la digitalització de les empreses et permeten fer una transacció des de qualsevol lloc, no? Fins i tot des de casa teva, no? Vull dir, per tant, això tenim una era digital en què les comunicacions han variat moltíssim, i per tant la localització podria ser que podríem pensar que no és important, però ho és. La localització és important, el territori és, com es gestiona aquest territori, com es treballa aquesta capilaritat o aquesta interconnexió entre empreses és important. Per tant, en aquest sentit, un d'ells és, una de les dificultats que tenen les empreses que hi ha aquí és amb la captació i la retenció del talent, per exemple, no? I aquí és un element que cal treballar. I això ho lligo amb el que comentàvem abans de les infraestructures.
També. El talent se'n va per què? Òbviament perquè troba oportunitats millors fora?
Perquè troba oportunitats millors fora, o perquè evidentment també no té aquest cost addicional del que significa venir a treballar aquí, no? I això és el que pot fer plantejar determinades empreses que diguin, escolta, doncs més fàcil que portar la meva empresa a prop d'on puc captar el talent que no fer venir el talent aquí, no? Bé, són molts elements que cal tenir en compte, no? I que cal treballar-los sobre el territori, no? Per això en el plantejament que fem a l'ADEC, el punt 1 de la nostra feina és territori, vull dir, perquè sovint es tendeix moltes vegades a globalitzar, no? Tenim un mercat global i per tant posem la lupa o el frame, no?, molt amunt, grans infraestructures, no? Lògic, no sé, que estan bé, sí, també, però cal també veure com el territori fa l'encaix amb tota aquesta situació, no?
La comarca en general està pensant, o ha pensat més, o està pensant massa, o potser no té cap altra sortida a hores d'ara, que en les empreses del sector serveis, més que en el sector decididament industrial?
No, aviam, el sector serveis té moltes té atractius, té moltes avantatges, i a més el coneixem bé, no? I sobretot si governem del sector serveis vinculat al turisme, no? Vull dir, clar, evidentment...
Ho dic perquè, entre altres coses, la C15 s'ha venut entre altres coses, però molt sovint la coneixeran la majoria com aquest eix que permet que l'interior de Catalunya arribi aquí i que nosaltres ho tinguem més fàcil, però vaja, que sobretot vingui gent de l'interior cap a la costa, vingui cap a les comarques del Penedès, es pugui fer doncs una explotació turística d'aquesta via. I en canvi no s'ha parlat tant del vessant industrial, del vessant logístic d'això, no?
Clar, és evident que si nosaltres ens focalitzem el pol en la part turística, doncs permet evidentment que de les comarques que dèiem abans de l'interior tinguin molt més a prop la costa, vinguin aquí, consumeixin doncs no només el sol de la platja, sinó també els restaurants, no sé si l'etapa aquesta del jabalí
en qualsevol cas
que sigui, no? Vull dir, però també hem de pensar que la C-15 és un tràfic important del port de Tarragona, per exemple, cap a les comarques d'interior, o de vehicles que venen des de molt més lluny i que evidentment utilitzen aquesta via, no? El que no podem pensar és que entenent les nostres comarques siguin només un lloc de pas, no? Hem de veure com som terra de pas, sí, però no de passada, eh? Això aquest dilluns en una sessió que estàvem amb el senyor Cullàs ho comentava així i li agafo jo el seu comentari, no? Terra de pas sí, però no de passada, no? Per tant, hem de veure com encaixem en aquesta situació. Per tant, això és important, el turisme, perquè vingui aquí, és important perquè té eix de comunicació, que puguin passar mercaderies, i per tant podem veure com podem crear infraestructures que tinguin punts de parada en aquestes mercaderies, però també hi ha un element important, que és que ajuda a les comunicacions intermunicipals. Avui en dia, per exemple, de Sitges a Vilafranca estem molt ben comunicats en cotxe, però no en vehicle, no amb transport públic.
Gens ni mica.
Per tant, és un tema que també aquest flux de talent, aquesta interrelació entre municipis també s'aconsegueix, bueno, doncs millorant amb aquestes infraestructures i aquestes comunicacions que només han de ser pensats pels vehicles industrials o pel transport públic, pel transport privat, sinó també pel transport públic.
Difícil de plantejar això ara, no? D'aquella època en què es parlava del tren orbital, i que sí. Més no em digui, mira, amb el tren orbital, escolta'm, ens plantificarem a Vilafranca i tal, no tal, i això ha passat a la història, sí. Com tantes altres qüestions, no?
Sí, però jo crec que aviam, em sembla que fa més de 20 anys que és quan s'havia d'haver inaugurat la C-15, no? O dit d'una altra manera, es va inaugurar 20 anys després de la data prevista, no? Si això s'hagués fet, aquesta inauguració, quan hagués estat previst, segurament nosaltres tindríem un teixit relacional, empresarial, absolutament diferent. Això està clar. Ha passat 20 anys enrere.
Sí, sí.
Eh? 20 anys després, vull dir. Això està canviant, i per tant anirà canviant. Vull dir, el fet que hagi passat 20 anys després del que estava previst no vol dir que no hi hagi un nou model que jo veig més col·laboratiu, bueno, per exemple, entre projectes que sumen doncs, diferents ciutats, com pot ser Vilafranca, Vilanova o Sitges, on amb una comunicació àgil doncs, no es doblen serveis, per exemple, hi parlo d'aquí, que tenint-ne dos són deficitaris, tenint-ne un, evidentment, doncs, la qualitat del servei és molt més elevada, no? I a més no és deficitari, que és el que hem d'anar a buscar, no? Jo crec que aquesta és la situació cap on anem.
El futur és un model de petita empresa o d'empresa no massa gran? Jo pregunto perquè en aquests darrers anys Vilanova ha perdut teixit empresarial?
Sí, Vilanova sí. Ha perdut teixit empresarial, sí, sí.
Vilafranca ha perdut teixit empresarial?
Sí, en tot i que les realitats són diferents, però sí.
Ho dic més enllà de que puguem parlar de que, jo què sé, de que Freixenet se la pot quedar una empresa alemanya. Sí. Ja són, diguem-ne, és una divisió que, diguem, que difícilment s'hi arriba, no? Però això vol dir alguna cosa.
Sí, bueno, també no hem d'oblidar que hem passat una crisi que jo crec que encara no n'hem sortit, eh? Les dades són molt millors, evidentment, el 2012-13 hi ha un punt d'inflació i per tant hem d'anar consolidant, tot aquest creixement és molt fràgil i per tant bueno, hem d'aplicar molt criteri, molt sentit comú per anar consolidant aquesta recuperació. Clar, aquesta situació ha trontollat tot. Ha trontollat els models econòmics que han afectat de manera diferent a cadascuna de les comarques i els municipis. Evidentment, Vilanova ha perdut molt teixit empresarial, igual que Vilafranca i igual que en moltes altres ciutats, però està recuperant amb un cert dinamisme.
És que us preguntava per això, l'han substituït amb alguna cosa aquesta pèrdua?
Sí, aviam, en el cas de Vilafranca, més que perdre el teixit empresarial, el que li va tenir una gran atzagallada va ser el tema financer, en el seu cas. La situació de Caixa Penedès, bueno, realment...
Jo va ser un trauma, eh? Sí, social i financer.
Sí. Bueno, m'ha demostrat una ciutat molt, molt vinculada, no?, amb tot el que significava, doncs, aquest pol financer. D'això se n'ha recuperat. I per tant això és important. Jo crec que és molt traumàtic passar aquestes situacions, però és evident que quan recuperes, si deixes de ser dependent d'un sector o un àmbit econòmic, surts més enfortit. Preferiries no haver-ho passat, perquè ho passes molt malament, però bueno, si la sortida està feta amb els deures ben fets, doncs evidentment t'enforteixes, no? En el cas de Vilanova també hi ha una voluntat, de fet nosaltres hi estem col·laborant des de l'ADEC amb un pla estratègic, hi ha un pla de màrqueting també en quant al turisme per crear un model que evidentment sigui sostenible amb el temps, no? I per tant també s'estan fent els deures.
El turisme està salvant moltes coses?
Sí, aquest ha estat un bon any pel turisme, no? I fa poc un important empresari precisament d'aquí del sector turisme aquí de Sitges em comentava que un any que havia superat amb escreix totes les expectatives, fins i tot les més optimistes que hi havia, no? I en petit comitè comentàvem de dir, bueno, si era mèrit nostre, o era una mica també la situació conjuntural en la qual ens trobàvem, no? És evident que hi ha un cert temor pel tema dels terrorisme, etcètera, aquest a nivell internacional, que ha fet que hagin vist, afortunadament, els nostres destins molt més segurs que altres destins que ens havien passat pel davant, no? Bé, aquí hem d'aprofitar-ho, això ha passat, doncs la reflexió que hauríem fet és, hem estat a l'alçada del que esperen, evidentment, aquests turismes? És aquests turistes que han vingut? És el model de turisme que volem? No? Bueno, tot això són reflexions que s'han de fer, perquè en el turisme el que ha passat molt, que semblava una font inescutable de persones que venien. No? No passa res, és igual, si aquest no ve l'any que ve, en vindrà un altre. No? Aquest model és caduc. El model que se n'anomenava de sol i platja,
sí,
no? Aquest
sí,
model
sí.
És absolutament caduc. Avui en dia les ciutats que es mantenen turísticament en potència estan definint un model, estan definint quin és el seu target i quina és l'oferta que ofereixen. Si no és així, bueno, doncs, evidentment podem tenir anys bons i anys molt dolents que el que crearan és inestabilitat i precarietat en el sector, no?
En qualsevol cas, quan les coses es posen difícils, hem de suposar que en el cap no hi ha massa temps per pensar en estratègies, sinó en aprofitar la inèrcia del dia a dia, no?
Sí, evidentment, no? El dia a dia ens marca a tots, i sobretot com a empresaris, jo sempre dic que el dia 30 arriba molt ràpid, que és el dia que hem de pagar els sous, i això arriba molt ràpid, sembla que els mesos passin molt ràpid, ja torna a ser dia 30, no?
Ja torna a ser l'IVA, avui és pagament d'IVA, per exemple.
Sí.
Avui toca,
sí. Però no ens hem de deixar portar només per això, no? Hem d'aprendre del que ha passat també i hem de ser organitzats en el nostre temps. És evident que les necessitats diàries, quotidianes, les hem d'atendre, però també hem de reflexionar sobre aquest mig-llarg termini, perquè si no cada cop serà més difícil atendre aquest dia a dia.
Anem per parts. Mig-llarg termini. El totxo torna o no torna? Quan els diaris parlen que els pisos tornen a pujar de preu, quan els lloguers tornen a pujar de preu, quan sembla que hi ha de nou una demanda suficient com perquè pugui apuntar o treure el nas allò del totxo, la cultura del totxo, l'especulació, la inversió en etcètera, etcètera, etcètera. Torna?
Sí, bueno, evidentment el sector millora, això no és una mala notícia. Evidentment el sector del totxo, el sector immobiliari, diguem-li com vulgueu, ha millorat. Aquí el que cal veure és si som capaços de racionalitzar aquest sector. Parlàvem abans del turisme com una economia ràpida, doncs ràpidament això. Nosaltres, quan dic nosaltres, dic el nostre país, Catalunya, sí. Podríem parlar de tot l'estat espanyol, també ràpidament activem l'economia del totxo, som ràpidament activar-la.
Perquè no? Encara és més ràpida que la del turisme.
Clar. Clar, sí, sí.
Encara
sí.
És més ràpida.
Sí.
El guany torna a ser, vaja, quan el periòdico diu que els pisos en un any pujaran un 16%, doncs esclar.
Aquí hi ha... La situació del context és diferent, no només perquè espero que hàgim après alguna cosa, tot i que la memòria a vegades és més histèrica que històrica, no? Però bueno, intentem que alguna cosa hem après, o si no alguns ho hagi...
Aturem-nos un moment aquí. Teniu la sensació que s'ha après alguna cosa del que ha passat? O determinats àmbits l'han après més que altres?
Sí, aviam... Quan hi ha una capacitat de econòmicament generar riquesa d'una manera molt ràpida, sempre és molt temptador, i això també és el que fa és fragilitzar la memòria, no? Però jo crec que les situacions, l'entorn en general, és diferent.
És a dir, és un entorn millor per no caure tant en la temptació?
Exacte. Primer, perquè la facilitat al crèdit... és molt diferent de la que era doncs, uns enrere, tot i que evidentment avui en dia tenim un decalatge, el preu del diner és més barat que mai, més barat que fins i tot en els moments més àlgids de la gran bombolla immobiliària, però no el cost que se li aplica al consumidor final. Per tant, aquí hi ha una diferència. Sé que els tipus d'interès dels préstecs van en una línia diferent al preu del diner, que en aquell moment estava molt alineat. No? Després, evidentment, els criteris de sanció de risc de les entitats financeres han canviat, obligats, però han anat canviant, per tant, no hi ha tanta facilitat de finançament. I després també és cert que el que cal perquè es recuperi el sector immobiliari amb uns nivells elevats és que, evidentment, el primer és anar aquests diferencials negatius que han tingut els valors dels immobles es vagin recuperant, que això és el que està passant. Diuen que de mitjana doncs aquest any probablement se revaloritzaran els immobles amb un 3,5%, no? Aquí també el que cal és que segon, va haver-hi un moment que semblava que era igual on construïssis, tot es venia avui en dia això tampoc és així, no? Segons on tu hagis adquirit el teu immoble tindrà una revalorització diferent d'altres punts, com ha estat sempre, jo penso que hi ha molts elements que fan que siguin diferents. També si mirem a nivell municipal, molts municipis havien entès tot el tema d'adjudicació d'obres, IBIs, etc., que són, IBI no tant, però adjudicació d'obres sí, són variables, com si fossin un fi mensual, no? Quan això s'ha acabat s'han donat compte, per tant han tingut...
Allò que deien que el finançament no pot venir de les llicències d'obres, no. Que ha de venir del que ha de venir, que
exacte,
és l'IBI, fonamentalment,
exacte.
No?
A venir del recurrent que nosaltres podem crear, dels impostos, etc., que són recurrents en funció de les empreses, de les persones físiques que tenen el territori, etc. No? Bé, tot això està molt present encara, no? El que passa que cal anar alertant en aquesta situació perquè la temptació hi és. Jo crec que també tot el que ha sortit a nivell de la corrupció política, que ho estem vivint cada dia amb els diaris, etc., no? Del que ha creat, no? Precisament la fàcil transacció dels immobles, tot això també està molt, molt, molt present. I jo sóc optimista i vull pensar que caldrà estar amatent, però que no cometrem els mateixos errors.
Hem començat pel totxo. Ser emprenedor ara és més fàcil que fa 5 anys, 6 o 7?
Amb les estadístiques aquí sempre les hem d'agafar amb pinces, no? Fa 5 anys o 7 hi havia més emprenedors, però hi havia més emprenedors per necessitat. Diuen que quan a l'emprenedoria hi ha l'emprenedor de vocació, l'emprenedor per necessitat, i també diuen que hi ha l'emprenedor surfista, no? El que és capaç de veure una oportunitat de negoci i s'hi puja, no? Clar, durant l'època de la crisi hi havia molt més emprenedors a la força, no? No hi ha mercat laboral, no hi ha oferta laboral, bueno, jo necessito doncs, tenir una activitat econòmica i fer emprenedoria. Emprenedoria és que evidentment els índexs de fracassos són molt elevats, Ho dic perquè des de l'ADEC tenim una associació juntament amb la Mancomunitat que es diu ADEC Advising, que és per ajudar tot el que és l'emprenedoria, doncs jo hi he participat molt, molt activament i bueno, donaves compte que hi havia molta gent que utilitzava, no? De dir, bueno, és que haig de fer alguna cosa perquè no tinc feina, no? I Avui en dia aquest tipus d'emprenedoria ha baixat precisament perquè ha augmentat la contractació,
uh-huh.
i però ha augmentat l'emprenedoria
De vocació.
De vocació, diguem-li així. Diguem-li
perquè
així.
Una part de la nostra economia vindrà en el futur de part d'aquesta emprenedoria vocacional?
Per descomptat.
Per descomptat.
Per descomptat, per descomptat. I també per la d'obligació, eh? Vull dir, al final...
Ja, ja.
Al final... Si tu tens uns bons mitjans que t'ajudin en aquest, que no només són de finançament, no? Perquè moltes vegades quan vas a muntar una empresa, clar, penses en qui em finançarà el meu projecte, i moltes vegades el que necessites són finançament, si necessites clients, no? I per tant, si tu tens bons guies en aquest sentit, jo crec que les associacions com la nostra, no? I també des de determinats municipis, etc., doncs, a través de les seves actuacions hem d'ajudar en l'emprenedoria, perquè aquí hi ha un element que és important. Abans parlaves de les pimes, nosaltres el teixit nostre és de pime, i el pime aporta molts avantatges a el que és la gran indústria, perquè la gran indústria marca territoris, com dèiem abans, no? Els marca completament. En canvi, la pime el que dona és flexibilitat en aquests territoris i distribució de la riquesa, no? Per tant, aquí hi ha dos models, quan parlem de local i global, treballem amb els dos models.
Ens ho heu posat molt bé. La Vinyet, com tants de nosaltres, i és una d'aquelles converses que mantenim sovint, com també quan hi ha Martí Sistener o altres presidents. El panorama comercial ha canviat.
Sí.
Ha canviat?
Sí, ha canviat.
I ara, pensant en el negoci propi, s'hi pensa, però és un paisatge més franquiciat que mai, el que vivim ara.
Sí, en concret a Sitges cada vegada vas veient més, bueno, i a Vilanova també,
per això ho pregunto,
molta franquícia.
Perquè ara que estàvem parlant de petita, mitjana empresa i de totes aquestes... Què està passant en el teixit comercial i si veritablement aquí també hi ha un gran canvi respecte al que podíem trobar fa 10 anys enrere? I si això és bo o no?
Sí, tot és bo i dolent, no? És com allò de la moneda, no? Té la cara i la creu, no?
Però sí que és cert que tot arreu està canviant aquest panorama comercial, eh?
Sí.
Sí, però perquè també cada vegada es fan compres més online, per exemple. Clar, és que la filosofia una mica de l'empresa, a nivell de comerç, parlo, també potser ha canviat una mica. Vull dir, ara és tot molt online, encara que és agradable i s'ha de seguir fent la compra de peu, de carrer, però hi ha molta gent que s'ha acomodat també a fer la compra online.
No,
i ho posen fàcil, la veritat, i perjudica el comerciant de carrer de tota la vida. També t'has de posar al dia, en aquest sentit.
Bueno, hem tocat molts temes, eh?
Sí, és que estem barrejant.
Sí. No, hem tocat molts temes, però si agafem el sector del retail, no? Això més ampli, i sobretot el sector del comerç, quan parlem del retail, aviam, és evident que, per exemple, aquí molt prop hem vist dos models, no? Dos ciutats comercials que estan a la vora de Sitges, com són Vilanova i que són Vilafranca, no? Han tingut dos models diferents. Vilanova ja fa anys que té franquícies, només cal passejar a Rambla. En canvi, a Vilafranca han arribat fa molt poc.
Els pares que recordaran aquelles primeres franquícies del Pingüín Esmeralda,
per exemple.
Que deien... I allò ja queda com si estéssim parlant de la nit dels temps. I en les primeres botigues, aquelles franquiciades de llanes, etcètera, etcètera. No? Vilanova ha apostat més per la franquícia.
Sí, aquest model. Vilafranca, va, evidentment, el comerç local va entendre que va defensar millor el castell, però al final ha caigut per seu propi pes, no? Jo crec que no es tracta de protegir-te davant de l'enemic,
posat entre cometes, i amb totes les
consideracions que podem fer-hi, no? Sinó el que cal és veure com pots trobar la teva oportunitat amb aquest nou manera de fer, d'aquest nou mercat, que no pots evitar-ho. O sigui, pots retardar, què? 5 anys? 10? Però al final a Vilafranca avui en dia també hi ha franquícies, per tant no pots anar contra això. El que sí que cal és veure quina posició, quin avantatge competitiva tinc jo en el mercat, i això és el que toca, no? I per tant el petit comerç jo crec que té molts atractius enfront d'aquestes lineals, no? que evidentment també tenen les seves limitacions, no? És evident, no? Parlem dels senyors Zara, etc., no sé què, que es fan ja la competència entre ells, no? Però tenen una línia, tenen una estratègia, és a dir, no puc competir amb això, però evidentment què hi ha en el mercat, quina necessitat hi ha que jo pugui aportar i mantenir el meu model.
Tenint en compte que bona part dels comerços venen condicionats per la necessitat de trobar un local, un lloguer...
Bueno, però és qüestió de ser una mica també diferent, de què aportes tu i diferenciar-te amb els altres, tant si amb el tracte, llavors pot entrar molt el tracte personal amb el client, amb el cas de comerç petit, eh? Aquí seria molt important.
Sí, la Vinyet plantejava un tema que era el tema online, que era un altre, perquè aquí havíem dit
les grans
cadenes no són online, no? Però el tema online, parlava amb un botiguer no, de temps i em deia, mira, nosaltres bueno, ens venen aquí, se'ns proven les sabates, miren si el model és bo i després surten i la compren per online. Internet.
Ja està. Això, no? Una pràctica molt habitual, o cada vegada més habitual.
Sí, però hi ha empreses petites que estan començant a posar terminals d'ordinador a les seves pròpies botigues. I, escolta, si tu al final vols comprar per internet, compra malament. Compra-la tu, compra-la aquí, la compres, la pagues i ja està, no? Seria una mica aquesta idea de buscar i de dir, jo puc lluitar contra això, què faig? Dic, una persona que ve a provar-se unes sabates amb un número, dic, no entris. Et va en contra.
No, clar, no pots fer-ho.
Sí, dic, no entris, no provis les sabates, perquè si després te les compres en internet, no, cal veure com puc actuar en aquest sentit.
Però
no?
Aleshores suposo que el mateix comerciant pot pensar, home, si jo tinc les sabates al mateix preu que internet, doncs aleshores ja no tindrà la temptació d'anar a comprar. Però no les podré tenir mai al mateix preu perquè jo no puc comprar les quantitats que poden comprar ni puc tenir la força que poden tenir.
Sí, el que passa és que internet és un món que va canviant molt, no? Evidentment a internet, clar, o tens una exclusivitat al teu producte i llavors tens un èxit perquè, bueno, pues, evidentment si volen alguna cosa han de passar per tu, o quan tens un producte d'aquest retail és evident que si tu compres una Nancy patinadora, doncs és igual que ho compres amb les 50 jugueteries que hi pots trobar, pues aquí és on neixen aquestes grans plataformes com Amazon, no? Que el que fan és posar-te aquest aparador i dir, escolti, vostè sap quin producte és, compari-lo entre les botigues i...
Al final, com es deia sempre, i no sé si això encara val o no, la llei de l'oferta i la demanda és qui regula?
Sempre. El mercat...
Ho dic per si podem preguntar, hi ha una excessiva oferta comercial? O en determinats pobles d'aquest gran Penedès hi ha una oferta comercial descompensada? Hi ha molta cosa d'un sector, n'hi ha molt poca d'un altre? O potser perquè l'oferta i la demanda ho ha marcat així?
Hi ha un canvi de model. Hi ha un canvi de model de l'oferta comercial, però també de l'usuari. Per això comentaven aquests temes, no? L'usuari està canviant. L'usuari està canviant. Vull dir, a mi, ja per edat, doncs, evidentment, el tema de la informàtica heu d'anar adaptant, no? Jo no pensava que podria ser capaç un dia de contractar unes vacances sesseres per internet, i ho faig. I ho faig amb tota tranquil·litat, no? Perquè, clar, els que no som natius informàtics, pensem, i haurà arribat la transferència a aquesta gent, l'habitació que han llogat, és el que... Avui en dia tot això...
Això que va començar així està derivant, en alguns casos, cap a aquella preocupació que ens diuen des del gremi d'hostaleria dels pisos turístics no legalitzats que s'estan convertint en una, vaja, en una economia...
submergida, no? És una altra problemàtica que hi ha.
Però que també està superant, vaja, en facturació a moltes coses.
Sí, perquè hi ha una demanda. Aviam, és que tornem a aquesta llei de l'oferta i la demanda. Hi ha una demanda. Hi ha una demanda no només en quant a la competència en preu, sinó també en el model que significa, no? Vull dir, nosaltres tenim el cas a Vilanova del càmping Vilanova Park, no? Que és un model de càmping diferent a la resta, perquè no està en primera línia d'art, està a l'interior, on llavors ha primat la qualitat, no? És a dir, que ha fet un ressort, no? Pues, ahir sortia la notícia, en aquests dies, no?, que tenen intenció de crear un nou càmping i no sortir de la comarca. En principi es parla que segurament serà Cubelles, no? Per tant, vol dir que és un model
que funciona
i que, a més, no el volen exportar en una altra comarca, sinó que el que diuen és que dins de la pròpia comarca tenim encara més potencial perquè aquest model continuï creixent. Jo crec que el que cal és fer això. Les coses canvien i cal adaptar-se a aquests canvis.
Aquesta és una comarca molt atomitzada en plantejaments i en realitats, més que el Penedès.
No, si parlem des de l'àmbit econòmic o des del sector econòmic, és evident que hi ha diferències entre comarques i hi ha diferències també entre municipis, no? Per exemple, Sitges té un índex d'atur afortunadament molt baix, però quan passem la línia i entrem a Ribes, Ribes té un índex d'atur més elevat, probablement perquè té nuclis de on l'habitatge és més econòmic i, per tant, aquestes bosses de persones que tenen dificultats en trobar lloc de feina o en llocs precaris, doncs estan allà, no? Per tant, sempre és el que dèiem abans, on posem nosaltres la lupa, no? Però això és greu només per Ribes i no ho és per Sitges? No, jo crec que ho és per tots dos, malgrat la situació. Per tant, aquí cal buscar sinergies i treballs conjunts, és que diem. Però sobretot pensar en això, que el model l'està canviant i es veu molt amb els hàbits comercials. Es veu també amb l'ensenyament, eh? Jo tinc un nano que té 16 anys, ell és de la generació Z, i quan li preguntes...
Parèntesi, la generació Z defineix?
La generació Z són els nascuts entre l'any 95 i el 2010.
Que es caracteritzen per
ser natius plenament digitals, d'acord? I que quan els hi preguntes a qui fan més cas, si el pare, la mare o a Google, diuen que a Google... Bueno, i el mestre, també el pots incloure, i sí? Continua sent Google, no?
Continua sent Google.
Perquè ho sap tot, Google, no? El senyor Google sap tot.
Bueno, però que si un mestre no els agrada com fa la classe, se'n van a buscar un tutorial de YouTube, no? Per tant, fixa't, si tu ets docent, has de canviar el teu plantejament també, perquè no estàs competint amb docents d'altres escoles o en altres models pedagògics, sinó estàs tenint una cosa que els nanos tenen 24 hores al dia entre els seus dits i que, bueno, evidentment poden passar de tu, eh? A buscar el senyor Google.
Per fer una empresa també aniran a Google?
Per fer una empresa, sí, per tot, eh? Per tot van a Google. Per tant, parlàvem precisament també amb uns mestres docents que deien que precisament la seva responsabilitat era educar amb la bona gestió del senyor Google, eh?
Uh-huh. Senyor Google, sí, sí, està clar, mica, sí, sí, la bona administració però, de totes
exacte,
aquestes eines.
Exacte,
eh?
Perquè passa claríssimament, ens fa mal alguna cosa i abans pues, anàvem a la farmàcia, no sé, avui en dia mirem a Google, no? Símptomes de no sé què, i a partir d'aquí podem trobar qualsevol cosa. No?
Vale. Ens queda encara un vessant, l'institucional. Sí. Les institucions, els ajuntaments, sí. Fins a quin punt aquesta realitat actual els interpel·la directament a l'hora de propiciar mesures, a l'hora d'engegar iniciatives, a l'hora de, el que sigui, des del que molts comerciants autònoms diuen que els fregeixen impostos, fins a la possibilitat de tenir més o menys les idees clares sobre planificacions de futur, des del punt de vista, des del model turístic, fins a qualsevol altra cosa. Ha parlat ja Martí Sistener, més d'un ajuntament, més d'un alcalde, o
sí,
encara...
Sí, sí. No, no, jo crec que també en els ajuntaments, igual com tots, han tingut un bany de realitat. Està ahí, abans ho parlàvem amb el tema de les llicències d'obres o els IBIs, no? Comentant en aquest sentit, i això ha passat en tots els aspectes, no? Quan tu tens una dificultat de gestió de recursos, que són els ingressos són inferiors a les necessitats que tens de despesa, doncs, bueno, doncs aquí t'has d'obrir. Pots estar-te lamentant, però el que fas és obrir. No? I per tant jo diria que des de les relacions amb les institucions, amb les administracions són molt fluides, no només a nivell municipal sinó a nivell de consells, etc. Són molt fluides, hi ha estratègies que es treballen conjuntament perquè s'enriqueix la visió pública o privada, eh? Dir, moltes vegades pensar que només la nostra visió privada és la que prevaleix no és cert, perquè entre altres coses en molts aspectes depenem de les institucions, però la institució pensar també que com ells estan limitats, no? Pels seus mandats, per les seves atribucions, per les seves dificultats i equilibris polítics, que es converteixin, no m'agrada la paraula, però bueno, podríem autistes, tampoc es porta enlloc. I per tant hi ha col·laboració, abans parlàvem de l'exemple, per exemple, de Vilanova, que estem treballant amb un pla estratègic conjuntament, però també ho estem fent a Sant Sadurní d'Anoia, amb un pla de marc, per tant...
Bueno, i aquí Sitges també s'està col·laborant amb coses de la C32, per exemple, amb tots els ajuntaments de les comarques, sí. Vull dir, han hagut diverses reunions per intentar millorar el tema de la C32... També s'està col·laborant amb el pla de mobilitat que es té previst d'aquí 10 anys, si no recordo malament. També vam participar-hi, vam dir la nostra.
També hi ha una sessió de treball pel tema de les taxes,
sí,
no?
I un, sí, i fa poqueta també un tema per incentius d'emprenedoria i tot això també es va tindre en compte.
Mm-hmm. El peatge no baixarà mai, no?
Estamos en ello, eh? Aviam, el peatge... S'està intentant...
Porto 28 anys treballant aquí. Vaig veure la inauguració de l'autopista.
Però tingues en compte, Vicenç, que és, ara ha sigut de les poques vegades que s'han trobat tots els alcaldes de les comarques. Ja ho dic. Ha sigut per primera vegada que s'està trobant i s'està fent algun conjunt. També, vull dir, això també, i ho estem coordinant des de la DEC, el tema aquest de tots els ajuntaments.
No nego l'esforç.
Vull dir que s'està
però ficant... la pregunta és, vols dir que baixarà el peatge?
Aviam, si no fem res, no. Això és segur, seguríssim.
Eh? Aquesta és resposta de president, eh?
No, és la veritat.
No, està clar.
Si no fem res, no. Fent-ho, com a mínim, tindrem l'ocasió de dues coses. Una, evidenciar que el problema hi és, perquè precisament aquí hi ha un esforç de moltes persones que estan aquí, però que és molt transversal, i per tant vol dir que afecta a molts municipis, a molts sectors, que estan d'acord amb institucions com associacions privades, etc, etc. Per tant, això és l'important, fer aquesta evidència. I el segon és, amb la insistència, no dic que desaparegui el peatge, seria probablement il·lus, però sí arribar a unes compensacions que no castiguin el territori. Això és el que hem d'anar a buscar, com a mínim en un primer nivell, això. Entre altres coses, perquè sortint d'aquí de Sitges o de Ribes, etc., nosaltres tenim o una carretera panoràmica,
sí,
que esperem que no es cremi cap cotxe com va passar l'altre dia, que no es gravin cap pel·lícula, perquè clar, és una carretera panoràmica, o una autopista on el cost és molt, molt, molt elevat. Però no és un problema de preu, és hem d'evidenciar, i en la DEC i en altres municipis estem treballant amb un informe de dir quins greuges aporta el fet de que nosaltres en aquest territori tingui un peatge d'aquestes característiques. No és el fet de dir car o barat, sinó anem a analitzar quins greuges té, i això sí que és una prova documental que n'haurem de parlar.
Té un punt de paradoxa, eh? Perquè és clar, si jo sóc empresari de Vertis, la meva feina és que l'empresa guanyi com més millor.
Sí. Sí, sí.
I a davant tinc un col·lectiu d'empresaris,
sí, sí,
amb les institucions públiques,
sí,
que d'alguna manera em pressionen a mi, empresari que vaig acordar, no sé el dia que vaig acordar,
sí,
perquè tingui una certa sensibilitat, sí, davant una circumstància de territori social que és la que és, no?
Sí, sí. Vertis és una empresa, en el sentit, i evidentment han de defensar i han de fer el seu criteri, no? El que passa que el que no pot ser que el benefici d'una empresa, que no diria que sigui un monopoli, però que és un oligopoli, no? Aquest tema de les autopistes,
sí, sí,
no?
Sí.
Perjudiqui el dinamisme econòmic i social d'un territori, i per tant el de buscar aquest punt d'equilibri, i això sí que la nostra feina és evidenciar-ho, demostrar-ho, defensar-ho, argumentar-ho, però després perquè tenim aquestes institucions que han de saber equilibrar aquesta situació.
Són les 11:00, www.adec.cat.
Exactament.
Allà hi trobaran, Marisol, tot el que vulguin.
Sí, per qualsevol oient o empresari que ens estigui escoltant i vulgui formar-se en cursos o simplement tenir notícies sobre el món empresarial o xerrades, ponències, activitats diverses, poden adreçar-se a adec.cat i allà hi ha tota la informació.
Vinyet, gràcies. Martí, si tenim moltes gràcies. Marisol, gràcies una vegada més.
Gràcies, Vicenç.
En 15 dies tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.